perdiendo el miedo. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Bueno, bona tarda a tothom. Esteu escoltant ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts de 7 a 9 de la tarda. I per qui no ho sàpiga, doncs això és la Ràdio Bronca, en directe al 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, una de les que hi ha a Barcelona, Ràdio Lliure del planeta, una de tantes que n'hi ha al planeta. I abans de començar el programa en si, pues, volíem explicar-vos de quina manera podeu contactar amb aquest projecte de Ràdio Lliure, que és la Ràdio Bronca. Pues, d'entrada, recordar-vos que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que a través d'aquest apartat de correus ens podeu fer arribar, doncs, tot allò que sigui, pues, material físic en el bon sentit de la paraula, pues, jo que sé, publicacions, maquetes o música, etc, lo que sigui, cartes, si esteu privades de llibertat i teniu necessitat d'expressar coses i no sabeu com fer-ho, pues, podeu fer-ho a través d'aquest apartat de correus i amb molt de gust, doncs, ens dedicarem a donar veu a les vostres inquietuds o a les vostres queixes o a expressar allò que tingueu per expressar. I bueno, pues aquí queda, apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona. Després, per la gent internauta, sabeu que n'hi ha una pàgina web que és la 3 dobles B baixa, www.radiobronca.info, bàsicament, vale? A partir d'aquí pues, trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa aquest projecte col·lectiu i les activitats en les que s'involucra, com per exemple aquest proper dissabte, ja ho anunciarem després en l'apartat d'agenda. I bueno, pues, també trobareu informació sobre els programes, no? A nivell de cada programa, a nivell individual, doncs, quines coses es fan o coses en relació amb cada programa, i també pues, una pila d'enllaços amb d'altres pàgines interessants afins a la manera de fer i a la ideologia i a la pràctica de la ràdio. També recordar-vos que tenim un telèfon que és el 933594900, que és un telèfon que podeu utilitzar al llarg de les dues hores que dura el programa per participar en directe, si teniu alguna cosa que dir-nos, fer alguna convocatòria o voleu dir la vostra, doncs, aportar el vostre gra de sorra al contingut del programa. Repetim, 933594900. I dit això, doncs, també aprofitem per saludar a Terres Alacantines perquè tenim entès que aquest programa també s'emet des de Ràdio La Mistalera al municipi de la Xara, per allà baix a Alacant, i també no sé si encara, però és probable que properament es remeti aquest programa amb una altra ràdio de per allà. Bueno, des d'aquí saludar tota la gent activa de per allà baix i bueno, pues, també aprofitar per fer extensiu el saludo a tots els projectes de ràdios lliures i tots els projectes lliures que corren por ahí arreu del planeta, allà on sigui. I vale, dit això, doncs, informar-vos de que en una estoneta doncs, rebrem una trucada que tenim pendent doncs, de fer una connexió amb Terres Lleidatanes arrel d'un episodi que ha succeït entre una persona com nosaltres i persones que malauradament no són com nosaltres quan sí que podrien ser-ho i decideixen no ser-ho, no sé per quina raó, i decideixen no ser-ho i vestir uniformes i bueno, pues, de cop i volta alinear-se al costat d'aquelles persones que odien la vida, no? Com hem dit d'altres vegades, no? Doncs podem definir les persones en dos grups, les persones que ens estimem la vida i ens encanta viure gràcies a això i crear i fer ser nosaltres mateixes i pues, això ens porta també pues, a lluitar i defensar les nostres llibertats, no? Individuals i col·lectives i etc. I després l'altre grup seria el de les persones que odien la vida, no? I que pues, sembla que tots els seus esforços vagin dedicats a uniformar les persones, a homogenitzar les maneres de ser de les persones, i no només de les persones, lògicament, estem parlant també doncs, de la destrucció del medi ambient amb totes les seves formes de vida i de no vida, que hòsties, perquè també la geografia doncs, està disposada d'una manera que, bueno, jo què sé, es mou el ritme de la natura i de vegades aquestes persones que odien la vida doncs, fan coses que suposen l'alteració d'aquesta distribució geogràfica i això també ens molesta, no? I la policia forma part d'aquest sector també, no? Ara m'ha vingut el flash de l'Atolón de Mururoa, no? Que hi ha Atolón que va deixar d'existir perquè a certs personatges del govern francès els hi va saltar per les pilotes de que havia que provar allí unes armes nucleares i zasca, i no només l'Atolón de Mururoa, lògicament, perquè allí havia una pila de vida, no? Tota aquella vida se'n van a fregir espàrrecs perquè se les antojó, no? Bueno, pues la policia forma part d'aquest grup també, i llavors tindrem pues, una intervenció telefònica que ens explicarà un episodi en el qual doncs, tindrem persones d'aquests dos grups, no? Persona A, diguéssim per dir-ho d'alguna manera, o una persona que formaria part del grup de les que ens estimem la vida, i protagonistes de l'altre grup, és a dir, policies en aquest cas, i bueno, pues, se'ns informarà d'un episodi que hi ha hagut en el qual, pues, bueno, per no perdre l'acostum, doncs segurament parlarem d'abús policial i abús de poder i prepotències i xuleries i coses d'aquesta mena. Després també dedicarem una part del programa pues, a xerrar de coses que tenen que veure amb Colòmbia, pues, perquè tenim el company aquí pues, acompanyant-nos, el nostre antic corresponsal als Estats Units, i segurament aquesta part del programa doncs, ens farà, com tantes altres vegades, anar saltant de branca en branca, establint vincles i relacions de coses que passen simultàniament en llocs del planeta molt allunyats, i veurem que aquestes, diguéssim, entre cometes, coincidències no són casuals i que són fruit de coses que, bueno, doncs que estan bastant orquestrades des de certs sectors de la societat o de les societats internacionals. I bueno, doncs dedicarem una estoneta a analitzar coses d'aquesta mena. Evidentment, tot això regadet amb bona música i acompanyat amb textos de tota mena, referències doncs de bibliografia i coses que tenim per aquí, i sobretot la nostra part més subjectiva, que és nosaltres mateixes i tot això que tenim a aportar. Vale? Dit això, deixarem una cançoneta per fer així com un impàs entre la presentació i el que serà el programa. Tenim un CD per aquí que es diu El Terrible Tarantismo, amb el nom Como Bailan los Turcos. Doncs, tenim un CD aquí amb 12 cançons de música, doncs, podríem dir-ho doncs, una mica entre balcànica, gitana, turca, és una barreja així una mica bastant, bueno, pues això, variopinta, i la cosa és que ho vam agafar estant allà a Colòmbia d'una orquestra que tocava al carrer, tocaven aquesta mena de música, la veritat és que ens va semblar molt atractiva i vam pensar que era una música que segurament li agradaria a molta gent, i pensem que, bueno, pues, jo que sé, segurament us agradarà, i a nosaltres sobretot ens agradarà compartir amb vosaltres. Així que deixem un temilla.
Què te sembla si jo llegeixo un trosset petit abans de la música? Em sembla
fantàstic.
Se m'escolta bé?
Se t'escolta bé, endavant.
Per la gent de la carrer Entenza. Em sento bullir l'ànima, no em puc estar quiet. La meva ment es fa música i corro per els carrers. I em deixo anar, vibro en el pensament més enllà del jo, i s'encén el cor, i el foc es fica en mi, escalfant tots els meus sentiments. Vaig i vinc, darrere no queda res, sóc un amb la força que roda, i em dono que és hermós. I em sento bullir l'ànima, no me puc estar quiet, la meva ment és anarquia, i ballo des de l'intent, és l'urgència del ser, és l'acció imminent, és el pas de poder. Tot és un i jo el pertanyo, sóc essència seva, i lo desconegut es fa visible. I sé que no comprèn res, llum de colors al mirall, desvellant el misteri, mostrant el no res, que es converteix en el tot, i la tristesa va venint, mostrant consciència de convertir l'alegria en riure, i ballo des de l'intent, és l'urgència de fer, és l'acció imminent, és el pas de poder, és el pas de poder.
Molt bé, doncs gràcies per aquesta aportació i ara tirem endavant amb la música. Fins un minutet.
Ask her, who will she name today? He calls on her each night, and when he dims the light, won't you stand close and you will hear her say, oh Joseph, Joseph, won't you make your mind up? I wanna know just how I stand with you. My heart's so close that you can't stop and wind up. Each time we make up after being true, I'm telling you Joseph, Joseph, time is bleeding. And here and there, my hair is turning gray, yeah, yeah. My mother has a few wedding bells and her hero Joseph, Joseph, what's your name today? ride. Won't you stand by and you will hear her sing? Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? I wanna know just how I stand with you. My heart's no clock that you can stop and wind up. Each time we make up, I'm the being true. I'm telling you, Joseph, Joseph's arm is bleeding. And here and there, my hair is turning gray, yeah, yeah. My mother has a few wedding bells. I never hear, oh, Joseph, Joseph, what's your name today?
Vale, pues continuem el programa Judici a la Justícia. Bueno, pues dèiem que aquest programa es fa a la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, que la Ràdio Bronca no és l'única ràdio lliure que hi ha a Barcelona, que a Barcelona hi ha d'altres ràdios lliures, i no només a Barcelona, sinó a la resta de del que s'anomena estat espanyol, a la resta de la geografia de la península ibèrica i Europa, i en realitat a gairebé tot el planeta, pràcticament no a tot arreu, però per tot el planeta hi ha ràdios lliures. Això ens porta a un paral·lelisme que també segurament tocarem avui al llarg del programa en algun moment o algun altre, i és que hem fet referència als companys, en aquest cas companys, perquè resulta que el sistema penitenciari és molt sexista, no? Llavors fa presons per persones de sexe masculí, fa presons per persones de sexe femení, i després fa presons pues, per persones que són menors d'edat, segons diuen ells, no? Encara que això de menor, major, també s'ho han inventat ells i elles, llavors a nosaltres tampoc no ens fa el mateix efecte. Però bueno, abans estàvem fent referència a aquestes persones de sexe masculí que estan a la presó model, no? Al carrer Entença, hem dit, no? I bueno, pues que persones preses també n'hi ha per tot arreu del planeta, i que moltes vegades quan nosaltres parlem de la situació de les presons, tant doncs, aquí les més properes, els casos que coneixem, que ens toquen més de prop perquè són persones amigues i que són persones que ens apreciem i que ens estimem i amb les que ens gusta, ens agrada, no? De, pues, de fer activitats i també compartir aquesta lluita de la vida i experimentar la nostra llibertat. Doncs que no ens oblidem de que això passa de manera més estesa que no pas el fenomen de les ràdios lliures, no? A nivell mundial, internacional, no? El fet de les presons i les persones preses, això sí que està molt estès. De fet, podríem parlar de que tots els estats tenen presons més o menys plenes, però pràcticament tots els estats, o fins on jo arribo, inclús aquests que diuen més desenvolupats i els que diuen subdesenvolupats i els que diuen del primer món i els que diuen del tercer món i totes aquestes mandangues que s'inventen, no? Bueno, doncs tots tenen presons i allà on hi ha presons hi ha persones preses. Llavors això significa que podríem arribar a una equació molt senzilla, molt simple i tal, no? I és que bueno, que l'existència dels estats implica existència de presons, i a partir d'aquí l'existència de presons implica persones preses, significa que si els estats contemplen l'existència de les presons és perquè els estats contemplen l'existència de les persones preses. Llavors podríem dir que la naturalesa dels estats ens porta inevitablement a l'existència de persones preses, no? I seria com una mena d'equació molt simple, molt senzilleta, així, pues una mica perquè tothom la pugui comprendre, però bàsicament seria una mica així, no? Llavors, clar, quan ens trobem amb persones que defensen l'existència dels estats del tipus que sigui, nosaltres ens agrada doncs, alçar la veu una mica, si més no perquè se'ns escolti, després que cadascú faci el que li doni la gana amb aquesta informació, no? Però ens agrada alçar la veu i recordar que l'existència dels estats doncs, és l'existència també de les persones preses, no? I com que a nosaltres ens agrada la llibertat, doncs llavors critiquem l'existència dels estats precisament per això, a part de per altres coses també, no? I bueno, pues no sé, arribats a aquest punt, a l'espera de que es produeixi aquesta trucada, doncs no sé si podríem anar-nos per peteneres o començar a parlar de qualsevol cosa. Si voleu, jo de mentre faig un anunci d'una activitat d'agenda, vale? I bueno, pues, per qui no ho sàpiga, un dels exercicis més agradables, no? Per la gent que li agrada fer una mica d'exercici físic en aquesta vida, doncs és el de la bicicleta. Lògicament, a l'hora de fer exercicis, pues, per gustos colores, no? Però bueno, sí que és veritat que la bicicleta és un mitjà de transport i és un, bueno, una manera de fer exercici físic que cada vegada s'està estenent més. En el seu temps, pues, va gaudir poder de més popularitat que no pas ara mateix, tot i que d'un temps cap aquí pues, sembla que s'està una mica recuperant, i això ens portaria pues, jo que sé, pues, a pensar en llocs com Holanda, no? I la seva geografia, no? On doncs, el concepte o el paper de la bicicleta forma part de la realitat quotidiana de manera que tenen uns carrils preferents de circulació que són equiparables als de la resta, diguéssim, de pues d'automòbils per una banda, de lo que són transports públics com els tramvies per una altra, inclús les voreres per les persones que van a peu i tal, no? Doncs el carril bicicleta pues està allà amb la seva importància també, no? Això vol dir que tota una societat pues es planteja i té molt integrada la presència de la bicicleta a la seva quotidianitat, cosa que aquí a Barcelona, per exemple, pues, encara no estem en aquest nivell ni de conya. Vull dir, aquí a Barcelona les bicicletes, doncs, igual que a tantes altres ciutats, doncs, han de lluitar pues, així com frec a frec amb els vehicles a motor i amb la seva contaminació, o de vegades han de compartir voreres amb les persones que van a peu, amb el que això implica en el sentit de, pues, d'haver de vigilar pues, per no fer-li mal a ningú, etc, etc. Però bueno, malgrat tot doncs hi ha persones que s'apassionen amb el món de la bicicleta, que el tenen super integrat dins les seves vides i que passa de ser una afició a ser ja una activitat quotidiana i es converteixen en projectes col·lectius com per exemple el taller de Viciosos i Vicioses als Nou Barris, no? Aquí a Barcelona, en aquest cas concret. Llavors tenim una activitat que és el 9è aniversari del taller autogestionat dels Viciosos i les Vicioses, vale? I que pues, bueno, ja fa 9 anys que estan compartint les seves activitats en aquest barri. Abans els teníem aquí més a prop de la ràdio, al barri de Roquetes, ara s'han desplaçat una mica més cap a prop de Llucmajor i tal, però aquí segueixen sense abandonar les seves activitats ni abandonar el barri. I aquest dissabte 13 de desembre pues, celebren aquest 9è aniversari, i a partir de les 12 del migdia fins a les 11 de la nit doncs ens conviden a participar doncs, de bicijocs que faran, d'activitats de ràdios lliures en directe, amb tallers de mecànica de bicicletes, projeccions, fanzines, menjar, un sorteig de bicicletes i també una sèrie de concerts on participaran el Scooter, Taliban Junior, Protestango, Mateòlica, Edu Libra, Beyond the Borders i després Pinxadiscos Màrtica. Vale? Tot això serà el dissabte, dia 13 de desembre, a partir de les 12, al Centre Social Autogestionat La Rampa, al carrer Joan Riera, número 17, que podeu arribar-hi amb el metro de Llucmajor. Jo te quería preguntar a ti, ¿com està el tema de les bicicletes en Nueva York?
Ah, però... Perdón.
Bueno, estamos hablando de que en Barcelona, en comparación de otros lugares del planeta, pues el papel de la bicicleta predomina, como por ejemplo en esta actividad que estamos anunciando, 9 años de un taller autogestionado de bicicletas, en ambientes de este tipo, en proyectos colectivos de este tipo, está de una manera muy predominante, ¿no? Digamos, la pasión por la bicicleta ha llevado a crear un proyecto de taller de bicicletas, etcétera, compartir todo esto. pero que a pesar de eso, porque talleres de este tipo hay varios en la ciudad de Barcelona, el papel de la bicicleta dentro de la ciudad no está tan integrado a nivel social ni a nivel institucional como lo podríamos encontrar en lugares como Holanda, ¿no? Por ejemplo, donde sí que está de una manera pues muy muy presente y muy predominante, y la población tiene integrada de una manera pues, como diríamos, muy ya natural, muy naturalizado la presencia de las bicicletas, ¿no? De manera que se comparte el espacio de manera casi igualitaria, ¿no? Con los vehículos a motor o con lo que es el transporte público, las personas que circulan a pie, etcétera, ¿no? En cambio, en Barcelona, pues nos encontramos una realidad en la que, salvo muy pequeñas excepciones, hay existencia de carriles bici bastante precarios en general. Ahora, el otro día vi uno que era un poco más ancho de lo normal en la Meridiana, pero en general los carriles bici que había hasta ahora, o los que hay todavía, pues son bastante precarios, incluso a veces pues son pueden producir confusión, en el sentido que no son bastante explícitos, ¿no? Y en lugar de buscar una, digamos, una fórmula más intuitiva y más genérica, pues bueno, es un poco aquello como un parche metido entre el asfalto, en el hueco de los vehículos a motor, se ha metido como un agujerito para que puedan circular las bicicletas, ¿no? Y es una cosa un poco triste y patética, ¿no? Entonces yo la pregunta iba en el sentido este, ¿cómo está el tema de la bicicleta en Nueva York?
Bueno, yo diría que la cultura de la bicicleta llegó tarde a Nueva York, se ha comparado con las ciudades europeas. Se ha vuelto muy de moda en los últimos 10 años, se ha comercializado mucho, pues como todo, por fines económicos, pero yo creo que ya hay organizaciones en defensa de incentivar a la gente que utilice la bicicleta más. Hace el último alcalde, el alcalde anterior de Nueva York, Michael Bloomberg, desarrolló muchos ciclorrutas en las principales avenidas de Nueva York, y detrás de todo ese proyecto la gente dijo que el fin era tener a Citibank. Creó una cosa que se llama Citibike, que tienen el mismo sistema de Barcelona con bicicletas, pero con todas las bicicletas llevando el logotipo de Citibank.
Citibank, que estamos hablando de estos usureros,
de la banca, ¿no? Sí, de la banca internacional, la gigantesco de la banca. Y entonces, pues eso fue polémico porque pues la gente dice que detrás el interés era, es que montaron lo mismo acá, pero más moderno, y por $100 la suscripción al año usted tiene uso limitado de bicicletas. Los taxis se preocuparon porque en el caso de Manhattan es una ciudad densamente poblada y de distancias cortas, entonces a la gente le sale más barato subirse una bicicleta que coger un taxi. Y pues bueno, eso pasó en los últimos años, pero sí hay más concientización de usar la bicicleta. O sea, cada año usted ve más gente, especialmente en los últimos 5 años, es económico, y llega usted más rápido que un tren, especialmente en Nueva York. O sea, pues sí, ha habido un auge, y vamos a ver qué pasa, no sé.
Yo estaba pensando que, por ejemplo, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, los domingos, creo que era, hacen lo que lo llaman la ciclovía, y entonces gran parte del centro de la ciudad se corta la circulación a los vehículos a motor y se deja el acceso libre a las bicicletas, lo cual en Barcelona es, de momento, impensable, ¿no? A veces sí que hacen el día de la bici o no sé qué, y hacen como una rutilla y tal, ¿no? Pero aquí sí. Sigue el rey del asfalto sigue siendo el coche particular privado, ¿no?
Sí, eso ya tiene como 20 años o más en Bogotá y en otras ciudades, y todavía lo siguen haciendo los fines de semana, ¿verdad?
Bueno, cuando estaba hablando del Citibank, aquí el Bici Barcelona también es una empresa privada,
sí,
¿vale?
Sí.
Y eso del Bici es una copia. En los años 70, en Holanda, en las ciudades de Holanda, Sí. Nació un movimiento que se llamaba Los Probos, que era... Bueno, tenía alguna similitud con Podemos o...
Claro.
¿Vale? Que antes de hacer lo del 15M que vivimos, ¿no? Que primero no se querían presentar a las elecciones y tal. Y una de las cosas que hizo Los Probos era coger las bicicletas, de ahí nació la empresa esta de bici. Ellos cogían las bicicletas que estaban rotas, las arreglaban, las pintaban de blanco y las dejaban en la calle. Y entonces tú ibas, cogías, usabas la bicicleta y la dejabas allí. ¿Vale? Y tenían todo. Entonces el ayuntamiento se vio que eso estaba funcionando, pero que no había una rentabilidad económica. Y como vivimos en el capitalismo, entonces los probos ya hicieron partido y se presentaron a las elecciones. Y entonces ya eso, en vez de ser gratuito, pues ya empezaron por regularlo, porque con siempre el mismo rollo, ¿no? De bueno, pues como aquí hemos vivido lo de los músicos, que lo regulan, todo da yo, porque de todo hacen caja, ¿no? Y entonces empezaron a hacer una empresa que es la de los bicis. Pero en principio eso fue una idea de que la gente usábamos las bicis sin ser propiedad privada y que fuera gratuito, ¿vale?
Yo tengo entendido que esto funcionó durante mucho tiempo, además, ¿eh? O
sea, bueno, hasta que los probos se hicieron partido y se presentaron a las elecciones y empezaron a pactar cosas, y entonces todo este movimiento que era de hacer las cosas gratis, ¿vale? Bueno, pues...
Se vio afectado, como tantas otras cosas hemos visto, ¿no?
El sistema tiene unas tragaderas que lo estén bien. Bueno, yo paro una mica así castellana, como estaba el Julián. Tiene unas tragaderas que todo lo asimilan, pero en realidad bici nace en las ciudades holandesas y era gratis y era de reutilizar las bicicletas diguesin que estaban espalladas, ¿no?
Sí.
Y había todo un movimiento aquí, va a haber unos años aquí en Gracia que va a intentar también funcionar como algo de intercambiarse en sede de yo, y ahora ya había bastante gente que agafábamos las cosas que no usaban, pero que estaban, tenían servei en cara, y las dejaban al costado de los contenedores, y la gente las anaba agafant, deixant y tal, y ahora ya se va a ficar al ayuntamiento y va a posar un día, ¿no?
Ah, ¿saps? Sí, claro, el día tras tus vells, ¿no?
Sí. Dicen. Sempre a darrere el sistema ve i d'això fa un negoci. ¿Vale?
Sí, mira, esto me lleva a que, tal como tú comentas, hablaremos un poco más en castellano porque tenemos aquí al compañero, pero, o sea, en su época el ayuntamiento también empezó con lo de los punchbers, ¿no?
Sí.
Y eran esas plantas de supuesto reciclaje. Bueno, yo recuerdo que cuando empezaron con los punchbers estos, yo estaba trabajando en un oficio en el que cada X generábamos residuos que había que llevar a estos sitios. Y en estos viajes, pues uno veía, pues yo qué sé, un montón de alpargatas, un montón de televisores, un montón de neveras, un montón de cosas que se tiraban, esquís, botas, lo que sea, muchas cosas. Y recuerdo en una ocasión, pues que me acerqué a una de estas pilas con idea de coger algo que en ese momento yo necesitaba, que era algo de calzado. Estuve mirando así un calzado que me interesaba y tal, y pretendía llevármelo cuando una de las personas que trabajaba allí me advirtió de que eso no era posible. Y yo le dije, pero ¿por qué no es posible? No, porque esto hay que tratarlo y el ayuntamiento hace su tratamiento y tal y tal y tal. Y yo le dije, pero a ver, si estamos hablando de una planta de reciclaje, ¿qué mayor reciclaje que yo coja ahora las botas en cuestión y las reutilice yo, ¿no? Entonces, hablando, me dijeron que corrían los rumores de que al principio sí que dejaban que la gente se llevara cosas y tal, pero habían descubierto que muchas de estas cosas se revendían en lugares como Los Encantes, que podría ser un rastro de mercado de segunda mano, etc.
Sí, tenía una trucada, ¿eh?
Pues seguí un momento.
Vale, pues sí, pues con todo... lo que anem visquent, sempre el sistema termina fent negoci, no? Normalment abans no intervenia l'Ajuntament i la gent pues intercanviava les coses gratuïtament. Llavors arriba pues lo que és l'Estat, és la càrcel, és la policia, és l'exèrcit, ¿sabes? Entonces hay estados grandes como los Estados Unidos, que es muy grande, entonces es una mierda muy grande, y después hay estados pequeñitos, como el que quieren hacer ahora de Cataluña, que es una mierda pequeñita, pequeñita, pero vaya, mierda grande, mierda, y mierda pequeñita, mierda, y eso es lo que es el estado, una puta mierda.
Sí, un caso parecido ocurrió en Nueva York hace unos años, que inclusive el mismo New York Times hizo un artículo sobre eso, fue porque la cadena de almacenes H&M, que es de origen escandinavo, es de Suecia, no es ni americano, pues ellos llegaron a Estados Unidos hace varios años y ellos todo el año están rotando la ropa, pues, de acuerdo a las estaciones, y encontraron que cuando hacen la basura, ellos cogen toda la ropa en nueva, en buenas condiciones, y la tiran a la basura, pero en todo el centro le hacen un hueco gigantesco para que la gente no lo pueda utilizar. O sea, llega a un extremo tal de hacer una cosa de esas. O sea, eso es increíble.
Bueno, esto era lo que nos enseñaban cuando éramos jóvenes, de lo que hace el capitalismo para mantener los precios. Cogía, hacía agujeros en la tierra porque tenía excedentes de leche y de mantequilla. Y prefería destruirlos a que bajaran los precios de las cosas.
Claro.
Bueno, es una política del capitalismo, esto que explicas, y aquí también lo vemos. Ahora ha habido todo este rollo de que hacen caridad y entonces hacen bancos de alimentos y esto, pero hace unos años aquí, esto que tú explicas, pues la comida cogían y le echaban lejía para que la gente no se la comiera.
Sí, eso fue. Decían, pues eso fue escandaloso allá, no importa cuánto capitalista sea la ciudad, pero eso fue un escándalo muy, muy vergonzoso para la compañía. Entonces ya pues los empezaron a cuestionar qué hábitos éticos tienen en las maquiladoras que tienen en los países asiáticos donde hacen esa ropa. Ya los investigaron más y no sé, al final ellos hicieron una campaña de relaciones públicas y bueno, no sé qué terminó eso, pero nos salimos del tema de las bicicletas en todo caso.
Bueno, pero la bicicleta también es un producto de consumo,
sí,
y bueno, lo potencia en la misma medida. Yo cuando era pequeño íbamos en bicicleta, ni llevábamos casco, ni llevábamos traje, ni llevábamos nada de nada, y ahora hay todo un uso de bicicleta bastante de esto.
Por ejemplo, de esto de City Van. Sí.
Si os parece, continuamos en unos minutos. Tenemos una llamada, la pasamos.
Ah, claro, 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 claro que sí.
Bueno, pues. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Buena tarde, ¿qué tal? Pues ve, mira.
¿Cómo estén?
Aquí liarla desde la estudi.
Esta vez. Pues aquí nosotros os truquem desde Bellpuig.
Desde Bellpuig. Això és relativament a prop de Lleida, no?
Sí.
Molt bé.
Estem a l'autovia.
Sí.
Barcelona-Lleida.
Sí.
Quasi mig camí.
Ajà.
Jo el conec, Bellpuig.
Que el coneixes?
Sí. Perquè vaig viure un mes de Nagaya. I aleshores tenia que fer... agafar la carretera en Bellpuig.
I tant.
És com un poble gran. D'aquí al contorn.
Has viscut molt per aquí, Lleida. Molts pobles, has rondat tu de Lleida.
Uns quants.
Ja que sí.
Bueno, doncs pues, estem contents d'escoltar-te i no sé, a veure si ens vols...
Jo també.
Molt bé, guai. Pues que,
enyoro molt.
Que se repita.
Em falta saber que ets bon, no la falta.
La setmana passada tenia aquí a un noi que estava desesperat perquè... Sí. Ara estem en fase de persecució dels Mossos, en persecució de la Maria, d'aquesta medicina...
Marihuana.
Que també ens va, sí, que també ens va, sí. Doncs pues, estava desesperat perquè no sabia què fer i els Mossos li molesten molt. I, bueno, se'ns ocorria, anem a trucar a Radio Bronca a veure si ens... Si ens donen alguna idea.
Molt bé, doncs, fantàstic. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Us passo amb aquest company, val?
Vale, perfecte. Moltes gràcies.
D'acord.
Fins ara.
Vinga.
Salut.
Salut.
Hola, bona nit.
Bones, què tal?
Bé, per aquí Bellpuig.
Molt bé. Què tal? Què ens explica la companya, que tenim alguna mena de problema amb els Mossos d'Esquadra, no?
Bueno, jo en principi porto unes dues, tres setmanes que me'n paren fent-me prova d'alcoholèmia i en principi no he tingut cap problema. Uh-huh. El problema ve fa dues setmanes, a mitja setmana, que em paren, me fan una altra prova d'alcoholèmia, de les que ja estàs acostumat a fer, perquè me n'han fet tres o quatre en les últimes setmanes. Uh-huh. Doncs després de donar negatiu, me pregunté si m'havien fet la prova de les drogues. Uh-huh. Dic no, dic desconec el cas, dic no, no és el cas. Diu, bueno, pues salta del cotxe, me fa obrir el maletero, me'l fa tancar, me fa anar cap a darrere del vehicle que tenien pujat damunt de la isleta, de la rotonda en qüestió. Uh-huh. I allí, pues bueno, fins que no tenen allí amb els botons de la màquina, no sé, suposo que toquen l'ordinador o algo, algun aparell de darrere el vehicle que ells porten. I pues bueno, al cap d'un ratet em va donar una mena de com se diu, aquests palitos que et pots treure la cera de les orelles.
Sí, vale, fantàstic.
Doncs, sí, doncs amb cotofluix a la punta, sí, o algo semblant, i bastant més doble, dos o tres vegades de les orelles. I bueno, me'l van fer posar a la boca. Uh-huh. I amb aquest li vaig dir, tinc la boca molt seca, dic, ja esmorzat no fa molt de rato, dic deixa'm beure una mica, dic que em tinc set. I ja m'anava cap al cotxe, i que no et pots bellugar d'aquí, que tens que fer la prova aquesta, i que no si no ens fas cas, et portem per rebel dia al jutge de Cervera. Mm-hmm. Dic, però si només t'estic dient que vull beure una miqueta d'aigua, estic dient que tinc tota la boca seca i que necessito fer algun glob d'aigua. Me contesta que ve de sàpiga el que tens a dins de l'aigua, i li vaig dir, escolta'm, que hi ha un pack per encetar, sisplau, pots obrir tu mateix la botella que es presentarà. Total, que rotundament, sense poder beure durant les dues hores i mitja que vaig estar amb aquesta rotonda.
No,
que gràcies que vaig trucar a l'amiga Diana. Uh-huh. Que me va relaxar, me va dir, intenta passar el més de pressa això, si com ve segueix-lo si una miqueta la corrent, diu perquè has de passar com sigui, però passa, no et posis nerviós, perquè és que davant de que no et deixen veure, davant de que et diuen que si no et vols posar el palito te portem al jutge, que si no et veus et portem al jutge, estava sol, va passar per allí molta gent, vaig veure que l'únic que va fer la prova va ser a mi. Mm-hmm. Sort que me vaig agafar, m'hi vaig posar d'esquena, perquè quan portava 40 minuts amb el primer palito, que als 10 minuts me'l feia ensenyar, i més, als 15 o 20 tornàvem a mirar, més, 35 o 40 minuts amb un bastonet d'aquests a la boca, hasta se te fot pesat.
Vaja, tu diràs.
I llavors, bueno, amb aquestes, diu, pues no s'ha acabat la cosa aquí. Diu, ara ve el palito més bo. Diu, me trae un altre palito d'unes característiques semblants, però en vez de ser rodó, era pla, era chato. Uh-huh. M'explico?
Sí, sí.
Pues, bueno, aquest me'l van tornar a fer tindre mitja hora més allà a la boca, que se me va desfer part d'en vell, se'm va quedar trossos del cotó o del material que tenia el palito aquest, se me va desfer part a la boca, que el vaig tindre d'escopir quan els hi vaig donar. I m'han fet el mateix cada 10 minuts, o 8 o 15, no sé, més o menys, obre la boca i més. I dius, escolta'm, jo no puc entendre que per puguin deduir la droga en qüestió que estiguin buscant, hagin d'estar-te més d'una hora i tots allí a la boca i no et deixin veure, no et deixin, vamos, és que, no sé, me vaig sentir allí al costat, a la rotonda aquella que passa tanta gent per allí, no, aquest, amb el rato, si algú va repetir, diu, aquest tu puto, devia pensar, vamos, no sé, mala fama, segur que l'agafes, no? Tantes hores allí plantat. Llavors, doncs, bueno, després al final em van fer el comentari, diu, si vols pots fer una analítica. Dic, sí, dic, és que ja l'hauríem d'haver fet a l'inici, que s'ha anat més de pressa. I me'n vaig anar al cap, me van acompanyar ells, vaig tindre de trucar a familiars meus perquè em volien posar al cotxe. i total que a mi no m'han donat res. Jo marcava positiu aquell aparell segons me diuen ells, que no m'han fet cap paper ni res dient-me pues, el que havia sortit, si positiu ni negatiu, res, tot això de paraula, perquè el paper l'únic que m'han donat no hi veig jo, no sé, res clar. Em van comentar que al cap d'un mes i mig, que el Servei Català de Trànsit em diria si havia sortit alguna cosa, es posaria en contacte amb mi. I que si no, doncs potser no em diuen res, no sé. Llavors, doncs, jo els hi vaig notificar, perquè això sí que està escrit al paper que et donen ells, els Mossos d'Esquadra, que els hi vaig dir, dic, jo soc consumidor de cannabis i totes les nits em prenc per abans d'anar-me'n a dormir. I això els hi vaig dir inclús abans de que comencessin massa la prova, que ja me la saben per fer. I, bueno, pues estic pendent de veure què és el que em diuen, però és que jo, aquesta gent, si volen això, m'ho poden fer, al moment que se'ls hi torni a plantar, doncs dic, bueno, vinga, va, pum, i em tornen a muntar el mateix. Jo no sé si és perquè jo tinc el cabell una miqueta llarg, saps, que m'arriba a mitja esquena, no sé si és el tema aquest o... És que no ho sé, no entens, no? Diu, si a mi m'han parat en una rotonda, me fan bufar, no marco, després me diuen tot això altre de les drogues, i me tenen 2 hores i mitja allí, que sort de l'amiga que em va relaxar per telèfon, i jo me vaig posar a fer mitja horeta de ioga pilates, perquè és una cosa que m'encanta fer-la, perquè per relaxar-me, i pues mira, no em van dir res, i és que si m'haguessin dit algo, doncs m'hagués posat massa nerviosa, llavors potser, perquè m'hi vaig posar d'esquena i mira, vaig anar fent, i almenys me va passar mitja horeta, que me va servir de molt per relaxar-me. Vaya. Perquè com que els exercicis s'ha de prendre concentració i relaxació per poder-los fer, m'agradaria, estic segur que ells no es poden fer els exercicis de relaxació i concentració, i els hi vaig fer allí per relaxar-me. No sé, me sento impotent davant d'un fet de que pues, me sento així, que tinc por, a veure, por, a passar el mateix amb pic vulguin.
T'han passat la nota?
Bueno, va tindre de vindre la cunyada a buscar-me al cotxe perquè se'm volien posar el cepo, i aquí pues, bueno, ja és un acte genèrica d'alcoholèmia i drogues tòxiques procedents de substàncies psicotròpiques. Actuació originada per control preventiu, les meves dades, surt a dalt el número de diligència, expedient, agent actuant, la data, el lloc, l'hora. I bueno, pues, jo que els hi vaig fer constar aquí que ho escriguessin, pues sí, està escrit que fuma marihuana cada dia abans de dormir. Això és l'últim que van posar, que jo els hi vaig dir que no en tenia. Sí, estic aquí, dic, jo me sento perfectament per parlar, conversar i conduir. Dic, no puc entendre que me tinguin aquí retingut tant de rato, dic, i a més em vulguin posar el cepo, dic, quan és, ho veig totalment incongruent, dic, perquè si veiés una persona que no hi toca, que no està bé, que pues, estic d'acord que hi són per actuar en aquests casos, dic, però és que una persona que se'n va a comprar en un supermercat, que anava a ser una devolució que encara no l'he fet avui perquè mira, ja tant me'n fot, perquè me van donar tan mal rotllo. Bueno, pues volia explicar una miqueta això.
Vale, jo de primeres, o sigui, el company et preguntava si t'han posat una multa i tu ens has llegit aquest paper que et van donar. Aquest paper deu tindre algun títol, no?
Títol, Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya.
I prou, o sigui, això seria com...
i al costat hi ha un altre número gros, A27. I després veig que també amb una enganxina petiteta, no sé si va ser el anar a donar sang, que l'havien posat de les etiquetes, no em vaig percatar de la situació, però podria ser que fos de l'etiqueta de la sang.
Bueno, vale.
I quan títol... A què us referiu? Doncs
pues que si no posa un número d'expedient i no posa, no identifica clarament si això és un acte de denúncia,
Sí,
hi ha un número de diligències i expedient, o sigui, sí que hi és.
Clar, però no dius si això és un acte de denúncia, si és una denúncia, per exemple.
Si és una denúncia, és un acte. Però, acta genèrica.
I en aquesta acta genèrica posa que tu se t'ha detectat un percentatge o un grau de substàncies més elevat del permès,
no,
alguna cosa així?
No ho he vist enlloc, això.
Llavors, per què, hòstia, t'havien d'immobilitzar el vehicle? Si no...
Si posa aquí que si jo porto una taxa del que sigui... Jo no em sona verullecit això de que jo vaig... drogat o alcoholitzat. Jo no vaig necessitar enlloc això.
Pues a veure, no sé, per lo que ens estàs explicant d'entrada, tu has passat, com ens dius últimament, molts controls d'alcoholèmia, no?
Sí, sí, sí. I... 3 segurs, vale. O 4.
I tu has comprovat que cada vegada que et fan la prova de l'alcoholèmia, el tràmit no dura més de 5-10 minuts, no?
Okay,
és, una, okay. És una manera ràpida, no, de, per comprovar, pues...
Sí, sí.
Vale. El test sobre drogues no és gaire més llarg, vale? Ells amb un plaç de 5-10 minuts a través del test de la saliva, ells sí. Poden comprovar si tu estàs amb un grau superior al permès per les seves lleis o no.
Uh-huh.
Llavors tu ens estàs explicant que com a mínim et deus haver tirat una hora i mitja allà.
Amb els palitos a la boca, més de mitja hora cada un.
Pues una hora com a mínim amb els palitos a la boca.
Amb els palitos a la boca, després, pues clar, entre que estàs, que t'hi poses i una cosa i l'altra, pues sí, va passar. Quan marxàvem d'allà cap al CAP a fer l'extracció de sang, feia 2 hores i mitja que em vien parar.
Pues d'entrada, això... diguéssim, estaríem davant d'una actuació completament arbitrària per part d'aquests Mossos d'Esquadra. Vale, perquè s'estan passant per l'art de triomf el que diu la seva pròpia legislació, perquè ells el que tenen l'obligació, entre cometes, de fer de manera rutinària, si de cas, és de pues, parar-te, sotmetre't en aquest examen, no? Aquest test sobre drogues, que dura, ja et dic, pues, no gaire més que el d'alcoholèmia, una vegada fet comprovar si tu estàs en un grau superior o no al que diuen les seves lleis, i a partir d'aquí, si estiguessis en un grau superior al que permet la llei per conduir, llavors sí que et podrien amenaçar amb immobilitzar-te el vehicle perquè tu no podries conduir-lo, etc. Però si no m'ha arribat a aquest punt, tota la resta és un circ que s'han muntat per la cara i a més se l'han muntat, òbviament i evidentment, per molestar-te, per ficar-se amb tu, vale? I això de manera gratuïta.
Perquè... sí, totalment gratuïta, però...
no sé...
a tu et sents molt malament. Ja, això em provoca angoixa pensar que aquests, en qualsevol rotonda, me tornen a muntar el mateix pollo.
Bueno, pues llavors aquí estem en la clàssica situació de que tens diverses opcions. Una, pues agafar i tirar de la seva pròpia, diguéssim, manera de funcionar i aprofitar-te de la burocràcia per començar a denunciar tot això, vale? I d'aquesta manera, pues, a nivell administratiu, donar-li una mica de bombo al tema, perquè, pues, entre cometes, no? Alguna de les autoritats de les que depenen aquests Mossos d'Esquadra, pues els hi arribi aquesta informació. Si tires per aquesta via, jo no et recomano que ho facis sol. És dir, és més aconsellable, pues, que t'ajuntis amb un grup de persones amigues o solidàries, etc., i feu-la, empreneu l'acció a nivell col·lectiu. I al mateix temps, pues, el que estàs fent aquí, denunciar-ho a nivell públic. I aquí ja, pues, mira, la quantitat d'opcions a tirar endavant, pues, és il·limitada. Això depèn de la imaginació i la creativitat de cadascú, no? Però el que està clar és que tu no pots, entre cometes, vull dir, no t'hauries de veure sotmès a una situació degradant com aquesta, perquè això no ho contemplen les seves lleis, vale? Si tu haguessis anat, pues, jo què sé, fumadíssim, que no era el cas, perquè si tu fumes a la nit, al matí els efectes ja han desaparegut pràcticament, poden quedar residus, sí, però no t'afecten a la conducció, lògicament.
Exactament, exactament.
Vale? I a més, tu pots fumar a casa teva tranquil·lament, vull dir, tu pots fumar en aquest estat de merda, entre cometes, pues el consum de cannabis està permès, no està penalitzat, vale? El que està penalitzat és consumir-lo a la via pública. És dir, si tu no arribes allà amb un canuto a la boca pràcticament o acabant-te'l de fumar,
Sí, sí.
Tio, el tema és rutinari, saps? O sigui, estem parlant de que tu t'han trobat a la carretera perquè normalment circules d'un punt a un altre perquè has de fer alguna cosa teva de tipus personal, ja sigui feina o el que sigui, vale? Llavors la seva actuació hauria d'interrompir el mínim possible aquesta acció, aquest desplaçament. I el que ha passat no és precisament això, perquè si t'has estat allà una hora amb els palitos a la boca i tota l'estona de teatrillo, pues una hora i mitja mínim te l'has tirat allà aguantant metge, no?
I tant, i tant, dues hores llargues.
Pues això, jo què sé, una suggerència és que et quadris davant del tema i, bueno, lògicament, la companya, quan tu l'has trucat en aquella situació, des del meu punt de vista, doncs considero que t'ha aconsellat bé, perquè en aquell moment de lo que es tracta és d'allargar el mínim possible aquesta situació.
Sí.
Vale? És dir, si cal, fer veure que passes per l'aro i sí, sí, senyor agent, i el que vostè mani i el que faci falta, perquè depèn de l'hora i on estiguis, la cosa pot acabar molt pitjor.
Exactament.
Llavors es tracta d'acabar ràpid.
El que em preocupa a mi és que aquesta gent, si s'han molestat només per molestar-me, actua d'aquesta manera, que siguin inclús capaços d'anar més enllà.
Bueno, en primer lloc, no te tens que sentir culpable, en primer lloc. Després, tractar d'entendre per què passa això. Normalment, a vegades, per fer coses exemplars, pues agafen xivos expiatoris. Igual t'ha tocat a tu, ¿vale? I llavors exemplaritzen això per ficar com la por pues, al teu entorn, a la gent de la comarca i d'allò. Això a vegades quan fan els tests d'antidoping o de drogues, llavors, com ja ha explicat el company, hi ha uns mínims, ¿vale? De vegades, segons les substàncies que estan mirant, el cos, sin haver pres res, surt allà que surt com a algú. Això s'ha vist a vegades en controls d'antidopis. Hi havia un jugador de l'Atlètic de Bilbao que li van fer passar un calvari perquè deien que estava drogat, i després que el seu cos generava una substància que feia passar l'antidoping. Però ho van servir com per ficar com por pues, a tot l'esport i això. A vegades el sistema vol ficar com por i llavors fa aquestes coses tan autoritàries i tan fora de lloc, de lloc, que inclús no, o sea, és tal la prepotència del despotisme que ni incompleixen les seves mateixes lleis. Aleshores, en primer lloc, pues, en la línia que t'explicava la Diana, estar tranquil, no sentir-te com nerviós, no empezar con paranoia i d'allò, després arropar-te con gent que t'estime, ¿vale? Perquè si ara, per lo que sigui, que has trucat a la Diana o d'allò, t'han posat ahí, pues ara, saps? Que t'arropis con gent que t'estimi, com d'allò, i després con la gent que tu estimis, que tu tinguis confiança, pues col·lectivament, saps? Perquè tu no estiguis sol, pues decidiu el que teniu que fer i com fer front a això. Segurament...
És millor fer una queixa, presentar una queixa i pues, encarar-se, fer servir la seva pròpia legislació.
Vale, però sobretot no te sentis culpable ni agafis com por ni tu tens que continuar com...
No, però...
Que no t'entenen la teva vida.
Home, costa que no alteri la teva vida gens, és difícil. Intento que no m'afecti el més possible, però és una cosa que la tinc molt present, no fa dues setmanes i mitja que m'ha passat, i la veritat que és una cosa que per primera vegada i et passi això al costat de casa, doncs penso que sí, que això és per voler posar por.
Bueno, aquí també entra una mica amb la línia que et comenta el company, pues una mica, com diríem, el sentiment de comunitat, per dir-ho d'alguna manera. Si tu tens bona relació amb la gent veïna o amb la gent veïna amb la que tinguis bona relació, tu li comentes la jugada. Per què? Perquè si t'ho han fet a tu, per què t'ho han fet a tu? Perquè tu ets el més guapo? No. Segurament t'ho hauran fet a tu igual que l'han fet a altres persones. Vale? I si investigues una mica, Doncs això et serveix per veure que no la tenen empresa amb tu única i exclusivament, vale? I aquí gran part de, del neguit pot marxar. I després també, pues, per compartir amb l'altra gent una activitat de la policia que collons, que no hauria de ser. Lògicament, si ens posem amb el nostre punt de vista o en el meu personal, no hauria de ser perquè la policia no hauria d'existir, però com que no és aquesta la situació i existeix la policia i els que fan que existeixi la policia es dediquen a escriure llarguíssimes lleis infumables, vale? On regulen el seu comportament i el nostre, i etc. Pues bueno, aquí tenim un clar cas en el que la policia ha actuat fora del que està previst per les seves lleis. Llavors...
Bueno, lo mateix està passant amb totes aquestes persones que els entren a casa i els prenen les quatre plantes que tenen per lo que vulguin. Aquest de Balaguer, em sembla que aquest dijous té judici.
Sí, de... sí, sí. Sí, sí, i aquesta, bueno, si vols, podem fer la convocatòria.
Pues a lo mejor ha arribat l'hora que per les comarques de les Garrigues és com es diu la comarca de Balaguer i Bellpuig.
La comarca de Balaguer és
Bellpuig. Noguera, no? És la Noguera, no?
Garriga és la Noguera.
Vale. No? Pues igual ha arribat l'hora que els col·lectius d'ahir us junteu una mica i feu comunitat, com deia, i li feu front, no? Perquè si tu tens una planta a la teva casa, és teva, perquè te la tenen que treure, no? Si tu...
I pues ho fan, i a més et denuncien, i a més si poden et fan pagar la denúncia.
Bueno, perquè llavors en la línia que estàvem parlant nosaltres som com saltadores de camins quan fan les els controls aquests, no? Que no és per ajudar la gent i d'allò, sinó és per treure calés, i quan estan fent això pues són com lladres, no? Perquè si tu tens una planta en la teva casa i te la treuen, pues és un lladre, no? Una cosa, llavors pues fer costat i també fer valer pues una mica els vostres drets, no? Esto es con tot, no? Tampoc és com nou. A vegades, per exemple, a Galícia, a León i per ahí, la gent sempre ha fet aguardiente, i també anava com la Guàrdia Civil a dir-los que no podien fer l'aguardiente, que se la tenien que comprar ells, i coses d'aquestes, no? I llavors la gent s'ajuntava i feia col·lectiu i feia front, perquè saps? O sigui, al final de comptes és una planta de marihuana, una planta de marihuana, és com una lechuga o com no sé, una escarola o...
Sí, és que el tractament és infinit del cannabis, no solament a ús lúdic, sinó que té 40.000 funcions que a més són molt bones, beneficioses.
Precisament.
Llavors, doncs no hi ha dret a que molts les puguin prendre i a més muntar tot el mal de cap que et munten.
Clar. Bueno.
I que ho puguin fer perquè són els que manen.
Bueno, aquí a Barcelona també hi havia una moguda de associacions que s'ajuntaven per a fumar i que també han anat allà i les han tancat i volen crear com aquestes...
Aquest dia també ha sigut això?
Bueno, ja fa uns mesos cap aquí que hi ha
bastant. Això és el capitalisme, perquè volen vendre les seves plantes i que li consumeixes el seu, no? El mateix que feien amb el tabac. El meu pare ja m'explicava que tenia el tabac i l'anava allà a la Guàrdia Civil a quitar-li el tabac perquè fos a l'estanc a comprar-lo, saps? I al final no estan mirant que la gent no fumi, el que estan mirant és que se lo compren a ell, perquè el que una altra cosa tenim que pensar. Llavors ho entenem. Llavors, pues, hi ha que fer un front comú de la gent que més o menys pues, teniu pues, afinitat i fer-li una mica de front, no? A tot això, no?
Si és possible aquesta afinitat amb força gent.
Bueno, a veure, no sé, el tema és una mica pues, posar-li ganes també, no? I... Ara sí, me'n vaig una mica per les branques, però per exemple la planta de la coca, ancestralment la gent indígena en aquelles zones on es dona la planta de la coca, pues, n'ha fet ús i n'ha comerciat, vale? Pues, a través de l'intercanvi, després del colonialisme, pues, ja va començar a agafar un altre caire, i després avui en dia amb el tema del narcotràfic, pues, bueno, s'ha volgut satanitzar molt, igual que amb la marihuana passa, no? Però el tema quin és? Pues que la gent indígena ja en el passat, inclús ara, pues, s'ha quadrat i ha dit que, bueno, que jo que sé, tu, que els estan tocant un modus vivendi, que no és només una qüestió cultural i tal, sinó que a més hi ha tot una qüestió de comerç, i que tot el tema de la cocaïna està desvinculat del tema de la coca, etc. I bueno, pues, s'han plantat allà amb dos ovaris i amb dos pebrots, tio, i al final, pues, depèn de quin estat, però hi ha alguns estats, com per exemple el Perú o zones de Bolívia, on el tema està bastant ja com integrat dintre de la societat, vale? Llavors, això què ens porta? Pues el tema de la discussió de la marihuana aquí a casa nostra, per dir-ho d'alguna manera, tio, també és una història que ve de molt enrere. El tema està en que una legislació avui en dia no penalitzi el consum, vol dir perquè aquí s'ha consumit des de fa molt de temps. Això està claríssim, perquè si això s'hagués començat a consumir de fa poc, hi hauria una legislació que penalitzaria el consum, perquè això hagués entrat una mica, doncs, com un elefant en una catxarreria. Això és el primer. I després, pues, bueno, el cannabis té aquesta planta que és el cànam, que no té la substància psicoactiva, que a nivell industrial s'ha utilitzat per moltíssimes coses, i la indústria, diguéssim, a la península, pues, se n'ha aprofitat durant molt, molt, molt de temps. Llavors, com deia el company, aquí la política o la antipatia política cap a aquesta planta esdevé en el moment en què hi ha rivalitats econòmiques. Llavors, què passa? Pues quan comença a instaurar-se el tema del cotó o altres teixits per fer competència al cànam industrial, automàticament la legislació es fa partícip d'això i també critica el consum del cannabis. Pues perquè, una, perquè les plantes aparentment són iguales, dos, perquè el consum del cannabis, pues, és com droga psicoactiva, pues, el que produeix en comptes de qüestions de dependència, mals rotllos o històries més brutes com pot ser l'accés de l'alcohol, pues, al contrari, no? Genera coses com és una droga més social, més extrovertida, no? Més creativa i tal, no? Sempre i quan no es consumeixi en excés, les coses clares també, no?
Exactament. Marxar dels excessos.
Vale. A partir d'aquest moment ens trobem amb el que estava explicant el company, ens trobem amb una dinàmica política d'animadversió cap a aquesta planta per una qüestió d'interès econòmic. Llavors, les persones que som consumidores i cultivadores també, perquè jo sóc cultivador a part de consumidor, i si a mi venen i em troben les plantes, a mi em fastidiaran, perquè a mi m'encanta cultivar plantes de tota mena, cuidar-les i tenir-les a casa, i les de cannabis també, i a més em donen, pues, un fruit com em pot donar una tomaquera o el que deia aquí el company, o una pebrotera, etc., no? Llavors també s'ha de veure la vessant terapèutica de la botànica també, no? Llavors, o sigui, hi ha moltes més coses que el simple fet de fumar-se un canut o d'una prova, un test sobre drogues quan vas tu conduint al volant i que et parin uns Mossos garrulos i tinguin allà dues hores a tocar-te els pebrots.
És una gran obra l'apetit el prendre'n, cosa que pels tractaments així a llarga durada la gent perd la gana. És una manera de fer-lo sentir més bé. I l'ús terapèutic és interessantíssim, si reacciona molt millor que les drogues fortes que estan administrant.
Està claríssim, perquè un fàrmac ataca, entre cometes, determinat símptoma de manera molt concreta, mentre que la marihuana, pues, com a altres drogues de la natura, el que fa és que actua sobre molts principis alhora, vull dir, té unes propietats beneficioses per a aquella dolència, però al mateix temps també té aquell joc estimulant a nivell psíquic que també fa que tu t'emprenguis les coses d'una manera determinada. Això no ho aconsegueix cap fàrmac, això només s'aconsegueix consumint la marihuana.
I ja és molt interessant només per això sol.
I exacte, aquesta és la part de la que els metges de bata blanca i els que volen, tenen interessos econòmics, no volen sentir-ne parlar, no?
Perquè deixaran de vendre de l'altre.
Exacte. Llavors és quan analitzem les coses d'aquesta manera, quan comencen a sortir molts punts d'afinitat, en els que llavors és relativament més fàcil aconseguir pues, tindre una proximitat amb les altres persones amb les que podem fer aquest punt de comunitat, perquè una persona que tingui una dolència X se sensibilitzarà amb nosaltres que no tenim aquesta dolència, i el denominador comú quin serà? Pues que nosaltres estem cultivant algo que per aquesta persona és medicina, i tota aquesta mena de relacions que es generen, no? I llavors és quan el consell d'aquí del company, pues, jo que sé, es converteix en el que és suggerit, no? És amb un sentiment de comunitat, en el bon sentit de la paraula, en el que ningú ha de venir a dir-nos com hem de fer les coses, vale? Normalment nosaltres ja ens autoregulem, igual que dèiem, no a l'accés de marihuana, pues no a l'accés de determinades coses dins de la comunitat. Vull dir, si hi ha una persona que té brots masclistes, pues normalment les altres persones li fan veure, i normalment aquesta persona s'acaba autoregulant, la comunitat s'autoregula, a no ser que si una persona de caràcter reaccionari, que llavors el que farà serà liar-la i, bueno, o se l'haurà d'expulsar de la comunitat, o ja veurem què és el que passa, però si no hi ha accessos...
Hauríem de tenir uns mandataris més tolerants, i no, si nosaltres paguem el...
Bueno, jo, company...
Hauria de ser per ajudar el poble realment, no els
interessos
de les...
Company, escolta'ls, sí. Quan ens fem malalts, tenim que funcionar com el que hi ha, no con lo que tendría que haber, ¿sabes? Porque cuando se funciona con lo que tendría que haber, terminem frustrats y malament, ¿vale? Y ahora es entrar en el problema de la marihuana no es diferente al de la estèlvia, ya que visqueu por ahí, y ¿vale? No es diferente, al final son problemas de mercat y son problemas de abuso de poder. Aquí la Diana, el company que parla, i d'allò jo els vaig conèixer en una associació que es deia Coordinadora contra els Abusos de Poder, que la gent s'ajuntava en Barcelona per defensar-se contra els abusos de poder, perquè això que ens estàs explicant és un abús de poder,
sí.
I si van a les cases a buscar les plantes de la gent...
La Diana que vol ter que marxar.
Ah, vale.
Bueno, doncs pues, escolta'm, quedem que estàs convidat a trucar-nos en futurs programes els dissabtes i els dimarts de 7 a 9 de la tarda. Tenim els micros oberts per tu, vale?
Diana, està la Diana?
Una abraçada.
Escolta, està la Diana?
Sí, sí.
Digues-li si li pot dir una cosa fora d'antena.
Què dieu?
Que si te puc dir una cosa fora d'antena, que t'ho tinc que dir.
Vale? Claro. Bueno...
Pues no pengis, companya, una abraçada molt forta pels dos.
En relació a això de la marihuana,
sí.
Hi ha una convocatòria,
sí.
Dels jutjats de Balaguer per aquest dijous al matí.
Sí.
Que estan...
El cas del Josep Pàmies.
Sí.
Vale. Pues...
Però no és ell l'únic. Aquí
segur.
Al Puig també han fet unes quantes redades a Tarragona. Han perseguit a dos, han entrat a dos locals d'associació de
consumidors.
Han anat a saco amb els antidisturbis i volen enredar més la troca de lo necessari. Sí, no paren.
Bueno, doncs estiguem en contacte també amb això, perquè per aquí tenim persones que s'estan movent amb el tema. Igual que li dèiem al company, que el convidem el proper dimarts a trucar-nos, també amb tu mantenim el contacte per aquesta qüestió i podem ampliar la informació, inclús compartir estratègies.
Val.
D'acord?
D'acord.
Pues no pengis, que el company et vol dir una cosa, i ara sí tallem la trucada en directe. Moltes gràcies per trucar.
Una abraçada molt forta a tots.
Igualment. Salut.
Petons, salut.
Des del telèfon que hi ha a sobre de l'ordinador. Gràcies.
Vale, pues aquí ha quedat la trucada. Tenim pues, bueno, això, una pila de coses que se'ns han solapat, perquè havíem començat a xerrar d'una sèrie de coses i al final la trucada pues, ha donat de si tot això. Així que el que farem, sense anar més lluny, és acabar la felicitació, doncs, de l'aniversari dels 9 anys dels Viciosos i les Vicioses. Vale, i deixem un tema de música mentre reprenem el programa. Va, fins ara.
si babo, da voli amare, no da voli amare, baba me pea che ape. Ussi ussi babo, o da voli amare, o da voli amare, baba me pea che ape. Abel, abel, me pea che ape. Ussi baba ussi, o c'hai sigor, o c'hai sigor, roba in alti cariache. Ave, ave, me pea che ave, 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 me pea che ave.
Bonjour Algérie, quand je t'ai quitté, combien je pleurais. Fini souffrance, fini l'indifférence, bientôt je serai avec toi ma chérie. Adieu la France, bonjour Algérie, quand je t'ai quitté, combien je pleurais. Fini souffrance, fini l'indifférence, bientôt je serai avec toi ma chérie. بالهن أرضي بعني قادن
يلا
دار هشدا نهاب البسميلي على النهن زاد القام القسن
ما شاء الله
قنع البرهال بالشجة زايري أديو لا فرانس بونجور ألجيري كوان جدي كيتي كومبين جو بلوري فيني شو فرانس فيني لانديفيرانس بينتو je serai avec toi ma chérie.
Vale, pues continuem aquí amb el programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca 104.5 de l'FM, dimarts no sé quantos del mes de desembre, de l'any no sé quantos, segons el calendari de no sé quién. Pues res, que estem en rigorós directe, estàvem escoltant aquest, aquesta musiqueta que amb el nom del Terrible Tarantismo pues, vam portar des de la ciutat de Bogotà, d'una gent que tocava al carrer, i estava mirant així una mica el que era la caràtula, i en la caràtula pone Tarantismo, definició, enfermedad o plaga de baile involuntario. O sea, la persona que sufre de tarantismo es la persona que no puede evitar bailar, ¿vale? O sea, no puede evitar bailar porque tiene tarantismo. Curioso, no lo había escuchado en mi vida. Bueno, la verdad que el tipo de música incita un poco a bailar, ¿no? Bueno, pues nada, una mica para un poco para, digamos, terminar el tema de la conversación telefónica. Estábamos hablando de que en tierras de Lleida, en realidad no solo en Lleida, sino que esto, pues, lo que, como comentábamos aquí con el compañero, pues desde el momento en que se convierte una cosa como una planta de marihuana en mercancía o potencial mercancía, ya sea en el mercado negro o a nivel legal, pues suceden cosas como lo que estamos hablando, ¿no? Una persecución a todas las personas cultivadoras, consumidoras, a estas asociaciones de consumidoras y consumidores, etcétera, etcétera. La cosa es que, bueno, a veces hay personas que por su bagaje, pues, son más conocidas que otras, y estamos hablando del caso del Josep Pàmies, que es este tío que se hizo más conocido por el tema de, digamos, toda su campaña activa con el tema de la stevia, y también, pues, con otras plantas, porque este tío forma parte de un colectivo que se llama Dolça Revolució y Slow Foods, que también está más extendido a nivel internacional, y también de los Som lo que sembrem, que son esta gente que también está contra el tema de los transgénicos y por lo tanto se dedican a cultivar plantas de origen, digamos, biológico y de manera ecológica y todo este tema. Y bueno, pues el tío la verdad que se ha ganado un reconocimiento por su trayectoria, pero al igual que otras gentes, como nos informaba la compañera Diana, se está viendo también pues un poco atacado por esta persecución al tema canábico. Y hay una convocatoria para el jueves a las 10:30 en los juzgados de Balaguer. Balaguer es este municipio de Lleida, en el juzgado de primera instancia número 3, calle Ángel Guimerá número 32 de Balaguer, pues a las 10:30 se convoca una concentración para todas las personas activas y solidarias con los colectivos Som lo que sembrem, o Slow Foods Terras de Lleida, o Dolça Revolució, o cualquier tipo de activista del tipo canábico, o por la defensa de todos los vegetales del planeta, claro, o etcétera.
Y del cultivo vernáculo.
Exacto.
Que al final de cuentas, això al final és com una lluita per el mercat, perquè no és que no volen que no consumeixin, el que volen és que consumeixin el d'ells.
Exactament.
Vale? I llavors, això és el vernàculo. Quan tu tens una planta, o tens un pollastre, o tens una tomatera, que no ho fas per vendre, sinó perquè, pues mira, si ve un amic, pues no lo mengem junts, o per menjar jo, saps? I això no ho volen. No ho volen perquè llavors no entren ja tots els mecanismes per els quals tota aquesta gent paràsita, policies, abogados, jutges, ajuntaments i tota aquesta gent que vol viure, pues, per la cara, sense fer res, no?
Tal cual. Llavors, ja que estamos, aportar que el cultivo vernáculo también, pues un poco siguiendo el dicho aquel de la variedad hasta el gusto, ¿no? Porque también se dedica un poco a cultivar cosas autóctonas, claro. Entonces hay mucha más variedad de la que nos pensamos, porque normalmente el mercado este, digamos, mercantilizado, está sujeto a esta también uniformidad de la que también hablamos, que sufren las personas, como en este caso los policías o toda esta ristra de personas uniformadas que hemos hablado, ¿no? Y nos pensamos que solo hay un tipo de cultivo para cada cosa y tal, y en realidad hay muchas variedades de cultivo, y este cultivo vernáculo es mucho más rico en el sentido de que también protege de alguna manera este tipo de especies. Entonces yo recuerdo una publicación que viene del Bergadá, que se llama Pésul Negra, y se utilizó este nombre porque el Pésul Negra es una variedad autóctona de allí, ¿no? Y que se mantiene gracias a este tipo de cultivo vernáculo, ¿no? Al final, pues, todo tiene relación. Pues ahí queda la concentración, y como hablábamos con la compañera, en capítulos siguientes pues seguiremos
pero
hablando
yo
de estos
el
temas.
Vocablo vernáculo lo veo no más como una cosa local, sino cualquier cosa que tú haces o plantas o cuidas no para comercializarla.
Exacto.
Sino para el teu ús, ¿vale? O sigui, pues tu estàs allí en casa i tens un pati i tens allí un, pues no sé, un tros i poses dos pollastres, le vas tirant lo que te sobra del menjar, les, quan menges la taronja, lo fas trosset, lo tires, no? I llavors aquest pollastre pues ve un dia un parent o un amic i te lo menges amb ell. Llavors que vingui aquell, vingui un les polleries i le diguin a los mozos i vinguin i se porten els pollastres.
Aquell cuida pollastres, com si estuviera
sí.
No sé, haciendo un...
Aquell, pues...
No, sí.
Pues en aquestes estem. Bueno, pues... recordeu-vos que estem en Juici a la Justícia. Avui estem parlant de la Noguera i les Garrigues, que és a dues comarques de Lleida.
Vale.
Tenim una trucada.
Sembla que sí. A veure... Hola, bona tarda.
Bona tarda, salut, company.
Salut.
Que te dic una cosa, referent a lo que has comentat de esa música de la tarantela, que no poden deixar de ballar la tarantela, si la informació que tinc ja fa de molts anys, és un ball tradicional, típic, si no m'equivoque, és de Calàbria, del sud d'Itàlia, no de Sicília, de Calàbria. Hay una mica també de fantasia de tot, i diu que si te pica la tarantela no deixas de ballar i tot això, i es veu que per lo que siga s'ha trasladat a terres, diguéssim, de Llatinoamèrica, perquè Llatinoamèrica, qualsevol persona que sàpiga una mica, sap de sobra que qui la va invadir va ser Occident, diguéssim, Europa, i llavors també quan passen esas coses també els costums i les tradicions es mezclen. Vale. Això per un costat, això a mi no m'interessava molt, però bueno, ja està.
Bueno, moltes gràcies, tio, que hòsties. Moltes gràcies.
No, os passe la informació.
Gràcies.
Jo vaig comprar una cinta d'una parella que feien música tradicional fa un parell d'anys, no, i una noia que feien i una música preciosa. A mi m'agrada molt la música tradicional, però en lletres molt crítiques, entens? Bueno, això per una banda, que és el que a mi també passa informació a vosaltres i a altres persones que s'escolten.
Molt bé.
I ara a l'altre.
Sí.
Aquests dies, en referir 10, 15, 20 dies, tant que està fent la comunitat europea en Palestina, que si dic que Palestina té que ser un estat independent, i Israel, un altre estat independent, bueno, la xugada, després de tota aquesta moguda que han hagut entre la classe fastigosa política, passen uns dies i diuen Espanya va vender, va comprar 1.000 milions d'euros en aviones i tecnologia tipo droner, avión d'aquests petits de que tenen tanta investigació i que llavors, clar, aquests avions els poden dirigir, matar a persones, però en canvi no moren els pilotos que els porten, ¿vale? I l'altre que te estic parlant de la droga i això, pose un punt de comparació, en Afganistan, quan abans de la història esa del 2001, de les Torres Gemelas i tot això, que això va ser mentira, això Estats Units i els seus interessos de guerra i invasió van enganyar a pràcticament a més de mitja humanitat, l'altra mitja no ens creiem les seves mentires. Estats Units tenia el plan de fer un plan de cobertura de antimisiles. Las dos cámaras que tienen, en la Baixa o en el Senado y en el Congreso, no se la aceptaban, porque era un presupuesto modal. Pasan unos días, pasa lo del 11 de septiembre, pasan 10 o 12 o 15 días, y el Congreso de Estados Unidos enseguida aprueba el proyecto que este. entens? Per això lo de l'11 de setembre molta gent no se lo creu. Això per una altra banda. I per una altra banda, Estats Units porten ja, pues, des del 2001 o 2002, porta enviant tropes i gastant milers de milions de dòlars en Afganistan, però el que estan fent és que si abans es cultivava un quilo de opi, ara es cultiven 100.000 quilos de opi. Lo que volien Estats Units i els seus interessos, no parle el ciutadà americà, la persona normal i corrent, treballadora, no, parle els seus interessos, que és de lo que esteu parlant, de les herbes, de les herbes, de les plantes, sí. De... El capital lo que no vole es que la gent siguem autosuficient. Esa es la clave de lo que esteu parlant allí. I llavors la quantitat que en aquest moment se està criant el d'opio, perquè si la informació que tinc no és molt acertada, dos de los països més grans del món productors d'opi és Afganistan i Tailàndia.
Correcte.
Llavors, si te fiques per el mite aquests interessos, ja l'has pifiat. El que no volen és que la gent sigui independent. Bueno, sí, sí. Us deixo un mes espai per si una altra persona o volen trucar. I salut i anarquia, companys. I la història és la que dic jo. Ni Catalunya ni Espanya, acció directa, anarquia.
Moltes gràcies.
Bueno, i quan puguis, nos truques, el pròxim programa, i nos expliques una mica aquesta història que la CNT va denunciar a Pujol i per què van retirar la denúncia.
Mira, ja en aquest...
La setmana que ve, company.
És que hi ha el periòdic aquest que han tret fa 10 o 15 dies, sí. La Federació Local de Joaquín Costa, aquest últim número, os vaig portar un número ahí.
Sí.
En el Solidaritat Obrera.
Si no lo llegiu, veureu, ja t'estic parlant més, jo me'n recordo perquè llavors jo ja funcionava en
gran. Bueno, però si no l'expliques tu, pues tienes como... Així com ara has trucat una mica i no s'has explicat on d'allò, sí, pues nos fas una trucada i nos expliques una mica així com lo vas viure tu aleshores, com lo relaciones con lo que está pasando ara, i con això que tu dius, ni españoles, ni catalanes, ni extranjeros, todos obreros.
Anarquia. Això li fot molt a qualsevol tipus d'estat, eh?
Vinga.
Jo per això lo dic.
Bueno, li foti o no li foti, a nosaltres ens dona llibertat.
D'acord?
Vinga, salut. Vinga,
salut.
Salut.
Apa, i gràcies per trucar. Bueno, doncs pues aquí ha quedat la intervenció. Pues bueno, aquí varios puntos, ¿no? Ha quedado aquí el tema de... Pero en definitiva estábamos a lo mateix, ¿no? Aquí al final... ciertas cuestiones que se suelen etiquetar de subversivas, de criminales, delictivas y etcétera, 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 al final no acaban siendo más que la excusa perfecta para defender sus intereses mercantiles, al final sus ganas de tener dinero. Y tú estabas puntualizando el tema de lo vernáculo en el sentido de lo que podíamos decir satisfacer una necesidad de tipo personal, es decir, tanto, pues yo qué sé, hacer una botellita de vino para compartirla con alguien cuando venga a comer a tu casa, o yo qué sé, pues un canutito, o unos buenos tomatitos y tal, bien sabrosos, o lo que sea, ¿no?
Sí, esto... no necesitar tanto a ellos o al sistema y tener un poco de autosuficiencia, que más o menos avanza de toda esta historia... en que nos han portat com a partir, sobretot jo en l'edat que tinc, no? De la merda aquesta de la democràcia, no? De que tot lo volen regular per al nostre bé, que al final és mentida, perquè ja me diràs el company que nos ha trucat la primera vegada com l'han ficat, l'home anava a comprar tan a gust a comprar-se al supermercat no sé què i l'han muntat una pel·lícula ahí per a ells poder viure pues y alimentarse pues de eso, ¿no? De la depresión, del patiment, del sufriment, pues de la gent, ¿no? Quan, saps?
Sí, bueno, podríem fer l'equació també senzilla, com hem fet abans al principi del programa, pues de que la policia per guanyar el seu salari t'ha de fer perdre el temps a tu, o de fer que tu perdis el teu, no? És a dir, aquest nano ha perdut dues hores de la seva vida perquè aquests dos o quatre o els que fos que estiguessin allà puguin justificar el seu sou, eh? Durant aquestes hores, fent algo que, bueno, més enllà del tema legal, és un abús de poder i punto.
Normalment la gent pues, tenia això que tu has explicat, no? De, pues, pues, tenia una parra que feia el raïm, no? Tenia pues, les enciams, tenia pastanaga, tenia d'allò i, saps? I tampoc ho tenia per vendre ni per res, sinó per consumir, no? I clar, si tu tens això, pues, ja no vas, ja no ho compres. Llavors, ells viuen de, pues, 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 al final nos creen unes necessitats que potser pues, no voldríem, no? Jo he explicat l'exemple de la Guardent o del, que allà per la part de León i Galícia pues, pues, no volien que la gent se fessi això, no volien. Per què no volien? Perquè volien que se lo compressin a ells, així de senzill, no? Llavors, quan fan aquestes redades de la marihuana i d'allò, no és que no volen que la gent no fumi marihuana, això ja ho feia als Estats Units. Van com fumigar totes les plantacions de la marihuana colombiana, quan jo tenia als anys 70, era la més bona del món. Mm-hmm. Vale? Igual que aquí fan el vi i l'oli més bo, pues la marihuana més bona era la colombiana. Vale? I aleshores què van fer los Estats Units? La van fumigar i el que volien és que no fuméssim la de Califòrnia. Vale? Bueno. Així de clar, no? I així, les coses a vegades tenen una simplicitat i una senzillez que ells lo volen ahí complicar les coses, com a vegades veiem con aquestes lleis que fan i que tot és enreversat, tecnicismos, argots, que solo entienden los especialistas, ¿no? Una cosa sencilla y ya está, ¿no?
Sí, más que el agua. En realidad, normalmente las cosas son muy sencillas.
Sí.
¿Eh? Y tienden a ser complicadas cuando caen en manos de estos personajes. Eso sí.
Llavors, pues fumigaban toda la marihuana de Colombia y llavors, claro, cuando la marihuana fumigada, pues ya no es igual.
No, claro.
¿Sabes? En vez de hacerte ver, pues ya te feía como... ¿Sabes?
Bueno, y con la marihuana y con la coca y empresas como la Monsanto, que ya se habían lucido de gloria en la década anterior, pues con el tema de la gente naranja y todo esto, y el napalm y toda la mandanga, luego se enriquecieron todavía más, pues gracias a este tipo de fumigaciones, ¿no? Que no solo perjudicaban los cultivos, sino que contaminaban los acuíferos, pues bueno, también contaminaban a las personas, otros vegetales y otras formas de vida animal que había por allí también, ¿no? Y todo esto, pues, de manera, digamos, enarbolando la hipócrita bandera de la lucha contra las drogas y tal, cuando en realidad lo que pasaba es lo que tú estás hablando, que lo que pretendían era, pues, imponer el mercado autóctono para mover más dinero.
Si nuestra salud les da igual. Vale, lo he visto ahora con los recortes aquí y toda esta historia, por ejemplo, toda la gente que ha arribado a eso de la independencia son los ricos. Aquí la gente pobre de Cataluña les donem igual. És que tu agafes ara els pressupostos que estan fent tots aquests del paripé del Parlament o lo que estan fent ara, també la ciutat de Barcelona té que fer uns pressupostos. I llavors tu ves tot el paripé que hacen, que sembla que se barallen entre ells, però ells van junts, saps? Van a aprovar uns pressupostos i llavors los unos le fan l'ajuda als altres i després se reparteixen entre ells, i aquí la gent pobra és la que està mal. I a sobre, a la gent pobra, si tens una planta, per el que ens estan explicant ahir de Maria, perquè pues tens una planta com si tuvieras una parra, no? I pues agafes el raïm, te lo menges, o coges la Maria i t'has una truita, o te la fuma, o lo que te salga, cojones, no? A eso estàs en la teva casa, tio. Pues no, te venen a la casa i te... ¿sabes? O sea, que tu no tens... que tu tens que estar malament, ¿sabes? Perquè ells estiguin bé. Perquè al final, a vegades, te'n recordes de les pintades que feien los ocupes aquí? Nuestros sueños son vuestras pesadillas. ¿Te recuerdas aquellas pintadas cuando sí, Barcelona no estaba en esta mierda que nos han ficat ara, no? Que por lo menos la gent era original, no aquestes pamplines de la Via Catalana, de que van tots vestits igual i tota aquesta merda que bueno, és bastant fastigós, o por lo menos yo lo veig así, no? Mm-hmm. Important-li una merda, perquè aquí se continuen fent desaucis.
Claro, és que és una mica el contrasentido, fent... ¿no? Como mucha unidad para una cosa, pero que bueno, poca solidaridad para otras cosas más bueno,
porque,
cotidianas,
porque
¿no?
Porque és la gent que més o menys funciona con el sistema, més o menys està ahí situat, i són insolidaris. Tot aquesta gent, la independència és insolidària. Insolidària. Ells encara volen estar millor. Saps? Llavors, si encara van estar millor, pues los pobres que van estar pitjor tot encara. Si arribem a coses i al final és lo que estem veient, no? Que aprofiten tot. L'altre dia estàvem parlant de los ultras del futbol i tal. Ara estan dient que no se va poder insultar. O sigui, arribes a coses que clar, no se puede insultar a no ser que tú seas pobre o de la ETA o delincuent, a esto sí, ¿no? Le puedes decir lo que ya veo, ¿no? Lo que sigui, ¿no? Ara, a ells no els toquis, ¿ya? O sigui, llavors entrem en aquestes dilemes en els quals és una situació en la qual és despotisme total, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no es reconocido como tal. Este es un poco el grave problema.
Bueno, porque la gent segueix a los más mierda, pero si escoltessi Bronca, leyessi los panfletos que fem nosaltres, la gent d'allò, les pintades aquelles, ¿no?, de Cometa los ricos, uh-huh. Nuestros sueños son vuestras pesadillas, no trobareu... Las vuestras pesadas nos darán la pau, ¿saps?
Sí, sí, mezcla l'aigua, tal qual.
Claro, sí. Si tu estàs funcionant el sistema i la realitat que tu veus és la de TV3 o la de RAC1 o aquestes realitats, pues bueno, pues veus això, no? Però bueno, apropa-te aquí a Nou Barris, a Roquetes, i veràs una altra.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, en realitat és el que deia moltes vegades, no? Apaga el televisor, abre los ojos, no? Por ejemplo, es tan sencillo como eso, no?
¿Com anem de temps?
Pues nos quedan unos 15 minutos de programa. ¿Quieres leer algo? Hacemos un pequeño descansito.
Bueno,
luego
leo algo para...
Emprendemos.
Para la gent oprimida.
Venga, va.
Bueno, això és un escrit de los anys 20. De la Barcelona aquella de la canalla, de los trinxaires, de la venta ambulante, perquè tot això no és nou, saps? Ni es diu la calle. Ni de la calle no és de nadie, hay que ganarla, ocupemos, busquemos la vida, solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antiestatal. Luchemos por el derecho natural de defendernos, buscando la manifestación de la anarquía. Hagamos de la calle escenario de enfrentamiento contra los del orden, contra los respetables, los de las buenas costumbres que nos niegan el derecho a vivir. Ante el grito de provocación para que actúe la policía, nuestro deseo de desorden, turbulento de anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia y autogestión, que nos da la vida para nosotros. Nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los altimbanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistemas, los cantaires, los precarios, los paraos y todos los que rechazamos la ética del trabajo y buscamos una vida alternativa fuera de su ley. Haciendo vínculos locales y atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones, nos ponemos en acción y huimos del mundo y de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable en el cumplimiento del deber, y si muere un policía, un político, un carcelero, será un asesinato, preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores, de cultura de buenas costumbres, que fomentan la estabilidad laboral, familiar. Nosotros somos chusma, chusma de cultura antipolicial, y no queremos trabajar, pero sí tener conciencia de solidaridad que nos da el acceso al derecho natural de la vida. La calle, la calle, la calle, la calle no es de nadie, ganémosla. Dale, 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 y el escaparate se rompió. Dale, dale, y Pedralbes, Pedralbes ardió, y el miedo voló. Dale, 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 tu mano al ritmo de tu corazón. Dale, dale, es tu mente explicándotelo. Dale, dale, la calle, la calle. La calle no es de nadie, ganémosla, la calle. ¡Ganémosla!
Bueno, familia, continuamos aquí con el programa Judici a la Justícia. A la recta final ens queden 10 minutets aproximadament de programa. I nada, tu, que Julián, que no sé si t'apetecía comentar alguna cosa.
No, pues la verdad, yo no sé, estoy tratando de descifrar lo que dicen de... ya.
Catalán es tu tercera lengua, ¿no? Ya. Tercera lengua, yo voy a decir la segunda, la tercera.
No, yo no sé, o sea, ¿con qué quieres rematar? ¿Qué van a hablar? O cuál es el... ya no queda nada.
Bueno, en realidad tenemos una convocatoria y luego, pues, que comentar alguna cosa de... Yo iba a hacer un poco paralelismo con lo que estaba comentando aquí el compañero y un poco el fenómeno este de la independencia que se está viviendo actualmente. Y ese engañabobos de las oligarquías con sus distintas formas, ¿no?, a la población. Un poco la historia de que yo he ido descubriendo un poco del pasado relativamente reciente de Colombia, ¿no?
Claro.
Como Colombia, como estado independiente, es relativamente joven, ¿no? Desde principios del 1800, me parece que es una cosa así. De hecho, lo tengo por aquí, un libro interesante.
Sí, donde... cuando la guerra de la independencia aprovecharon las colonias para hacer la independencia.
Claro.
1810 o 14 o por ahí, ¿no?
Sí, 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 1810, sí.
Pues entonces, desde entonces parece ser que la historia de Colombia se ha visto siempre como bastante sacudida por la violencia de estos sectores que denunciaba, por ejemplo, el compañero con el tema de la independencia de Cataluña. Estamos hablando, pues, los sectores de poder, los ricos, los poderosos, los que tienen.
Claro, ¿no?
Allí se llama oligarquía criolla.
Y ahí pues parece ser que esa oligarquía criolla se dividió durante muchos años. Yo creo que incluso hoy en día se podría hablar de esta separación entre conservadores y liberales, ¿no? Pero al final de cuentas, hablando mal o despectivamente, o como podríamos aquí enfocarlo para otras cosas, la misma mierda, ¿no? Porque uh-huh. al final el pueblo seguía pagando los platos rotos, ¿no?
Sí, sí.
Y parece que durante muchos años, ¿no?, el enfrentamiento entre estos dos sectores de la oligarquía pues fue sangriento, muy sangriento, ¿no?
Sí, sí, sí. Cambiaron de dueño, nada más. O sea, la independencia fue porque había la gente, los que corrían el país en ese entonces tenían ciertos privilegios, y entonces los criollos eran los hijos de españoles nacidos allá, que no tenían derecho a esos privilegios porque todo estaba estratificado por, esa era los nacidos allá y los nacidos aquí. Uh-huh. Y entonces se sublevaron, pero fue no por nada distinto al control del poder económico, y bueno, o sea, no cambiar de dueño nada más al final. Y desde entonces hasta ahora, bueno, ya llevan casi 200 años y todavía no saben ni qué es lo que quieren ni nada.
Curioso, curioso. Yo iba a hacer un comentario respecto de esto, no sé qué información tú nos puedes aportar tú, pero yo recuerdo que estando allí hacíamos la coña o la broma, entre comillas, siempre con todo el cariño del mundo, de que parece ser que Simón Bolívar, cuando declaró la independencia del Estado colombiano, pues hizo una frase como aquella de estas así solemne, como todos somos colombianos, una cosa así, ¿no? Como a partir de ahora esta distinción de la que tú hablabas de los nacidos aquí, los nacidos allí, los criollos, tal, 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 se hacía como un borrón y cuenta nueva y todos éramos colombianos.
Sí, sí.
Colombianos. Ya, pero hasta el nombre ya es asqueroso, ¿no? Porque Colombia, viene de Colón, ¿no?
Supuestamente, sí. De Columbus, de acá. Sí, no sé.
Hasta el nombre...
Es curioso, sí que es cierta esta relación. Pues mira, más allá del tema, el comentario, entre comillas, o la ironía que nosotros hacíamos allí era que cuando el Simón Bolívar levantó los brazos en plan así rollo Mesías y dijo todos somos colombianos, se le pasó por alto una realidad que no es casualidad que se le pasara por alto, sino que nos revela esto que tú nos estabas diciendo, que en realidad el cambio era para lo mismo, ¿no? Era un cambio de...
privilegios.
Exactamente, bien, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque en este todos somos colombianos se ignoraba la realidad de los pueblos indígenas. Claro. Los pueblos que ya vivían ahí antes del Columbus de mierda y sus fachas colonialistas y toda esta asquerosa gente genocida. Entonces, nosotros hacíamos el comentario que cuando Bolívar dijo todos somos colombianos, se empezaron a levantar distintas voces diciendo perdona, 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 colombiano lo serás tú si te da la gana, tío. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo más abajo, ¿vale? No te enrolles, a mí no me vengas ahí a venderme la moto porque ya me han jodido bastante, ¿eh? Sí, ya sí. Llevo 400 años dándonos por saco los españoletes y ahora o los portuguesetes o los inglesetes o los francesetes o sus putos muertos, sí. ¿Vale? Y entonces para que tú vengas aquí ahora y de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, pases de Nueva Granada a Colombia y la realidad indígena pase desapercibida de nuevo.
Sí, siempre fue ignorada hasta ahora, hasta estos días, claro. Es verdad.
Es un fenómeno muy curioso que me llamó mucho la atención en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, yo pude, entre comillas, bromear, que no frivolizar, pues gracias a conocer a personas indígenas, ¿no? De distintos sectores, ¿vale? Tampoco muchas, las cosas como son. Pero concretamente una de estas personas, que en programas venideros pues podremos hablar más a fondo, pues nos explicaba la realidad de su pueblo, en concreto el pueblo Nasa, que es un pueblo pues que ancestralmente habita pues parte de la zona del Cauca, que esto queda pues como el sur del estado, antes de llegar a la zona amazónica. Y que, bueno, esta gente en concreto, su pueblo en concreto, pues más o menos desde mediados del siglo pasado empezó a experimentar pequeños episodios de emancipación, podríamos llamarlo así, y progresivamente pues empezó a adquirir determinadas parcelitas de autonomía, y a partir de ahí pues bueno, empezaron a defender lo que eran sus territorios, lo que era su cultura, y a protegerlo de la invasión del occidentalismo, ¿no? Que da igual que sea de corte colombiano, aunque les quede más cerca, o da igual que sea de corte colonial, ¿no? Porque están parecidos por el mismo patrón, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, nos comentaban un poco la diferencia entre el plantar cara y defender estas cosas, ¿no? Ancestrales, la cultura, la tierra, ¿no? Y las maneras de funcionar y etcétera. Y la lengua también, qué hostias, ¿no? De otros pueblos que quizá por la razón que fuera pues habían sido desplazados, habían perdido su lugar de origen y no tenían este fuelle como para ahora recuperar estas cosas, aunque sí que nos habló de que a nivel de pueblos indígenas había contacto entre unos, no sé en qué proporción, pero y que era una batalla que de un tiempo a esta parte se estaba llevando adelante, ¿no? No sé tú si conoces un poco esto.
Sí, ellos están, pues, ellos hace 40 años crearon la UNIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, y están, diría que muy bien organizados y unidos, sí, a diferencia de otros grupos, yo no sé, ellos están bien estructurados y le han logrado colocar contrapeso al gobierno cuando hay una medida, una ley que no les gusta, los afecta. Ellos bloquean lo que llaman la carretera panamericana. Uh-huh. Sí, y también hacen marchas grandes de su región a Bogotá para demandar. Ellos han sido, el conflicto les ha pasado por encima, han sido víctimas del conflicto, han sido víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, del ejército. Allá se han metido a plantar coca en sus territorios. Y lo que dije hace dos semanas, o la semana pasada, creo que fue que ahora es... hace 10 años ya el auge por cuestiones de que el país se desindustrializó en los últimos 25 años y la agricultura también se fue al suelo con la apertura económica, con el neoliberalismo. Entonces ahora ellos, el problema es de la minería, ahora ellos tienen el problema grave de la minería, tanto legal de las multinacionales como la ilegal, que están los grupos armados, están detrás de eso. Ya que se acaba el tiempo, hay una anécdota. En el último mes la noticia principal todos los días ha sido que las FARC secuestraron por primera vez en la historia a un general del ejército. Y entonces, ¿me vas a decir algo, Oscar?
Sí, sí, bueno, aparte de que tenemos dos minutos, que yo esto no me lo trago, tío, porque sí. En plenas conversaciones de paz esto no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno,
dime. Sí, sí, bueno, entonces en los dos minutos voy a resumir eso. Bueno, esa ha sido la polémica, y que sí, es como un general del ejército se fue a un área de conflicto, una zona roja, sin uniforme, sin armas, vestido de civil, con dos personas más, y pues para la FARC fue muy fácil haberla secuestrado. Entonces estaban diciendo que el tipo era para hacerse secuestrar para sabotear los diálogos de paz. La otra versión es que, bueno, que estaba trabajando con el uribismo, el presidente pasado, y que era un sabotaje. La otra versión es que los diálogos están tan terribles, en una situación tan calamitosa, que FARC, para salvarlos, le hizo un acuerdo con la guerrilla debajo de la mesa para que la FARC secuestrara al general y después hacer un pantallazo, una pantonima de que lo liberaron, y entonces ya todo está borrón y cuenta nueva. Pero hay una versión que ha cogido más fuerza en la última semana, y es que están diciendo que este general es el encargado de esa región donde está la guerrilla, donde están los paramilitares, y hay mucha minería ilegal allá, y la gente se pregunta cómo es posible que habiendo un batallón del ejército están haciendo a kilómetros muy a una corta distancia minería legal. Entonces que el tipo está yendo allá a recibir su soborno a escondidas, y la guerrilla lo encontró y se lo llevaron.
A él y al soborno.
Sí. Bueno, eso sí.
Bueno, pues nada, merci. Seguimos en próximos programas, se nos come el tiempo, así que nada, només volia fer un petit recordatori de que el dilluns tenim la manifestació pues pels 22 anys sense el Pedro Álvarez a partir de les 8 de la tarda a la plaça Universitat, i que si us poseu a la plataforma pedroalvarez.com teniu molta informació d'activitats que es fan al llarg de tota la setmana. que això ha sigut el que ha donat així el judici a la justícia d'aquesta setmana, que seguimos en la setmana que viene y sí, programas venideros seguiremos hablando de estos temas y muchos otros. Y nada, pues que salud y bronca, que estamos en contacto y pues eso, alegría, ¿no? Como diem de vegades, ¿no? Que el millor boicot al feixisme és estar alegres i contentes per nosaltres mateixes, que és el que els fatxes no saben fer. Necessiten fastidiar la gent per sentir-se contentes i alegres i realitzades, ¿no?
I recordeu, si estàs lluitant, no estàs sol. Són molts i moltes. Estem amb tu.
Vinga, salut i bronca.